la 92.2 de la freqüència modulada i estem per a contar-vos i explicar-vos les coses que passen al nostre poble i als pobles del voltant. Espero i desitjo que hagueu passat un bon cap de setmana. Els que sou futboleros ja sabeu que heu tingut el cap de setmana replet de partits d'ixos que, si m'hagueren contat a mi que un Mundial tindria aixos partits quan jo era xocotico, haguera pensat que era una punyetera broma, però bueno, és el Mundial que ens toca viure i és la broma que pareix que la FIFA ha perpetrat per als propers anys. Mentrestant, com diem, el cap de setmana, en lo més proper, ha tingut la festa de l'afició i la carrera de la gent del Celtic. Més de 2.000 persones se van congregar primer per a caminar i córrer i després per a fer festa amb la gent de los Dalton, la Popera i amb un ambient que, pues això, fa que la ciutat tinga almenys un dia en el que disfrutar junts entre el futbol i demés. Per cert, no va ser a l'estadi perquè ja sabeu que a l'estadi estan d'obres. Will Villarreal ha tornat a anunciar això, que estan d'obres de l'estadi i que aquestes obres van afectar una part de la graderia, que quan facin l'anunci de la campanya d'abonos explicaran a tots aquells abonats que estiguen o estiguen afectats en què els afecta i quin canvi poden portar a terme. Diuen en el Villarreal que buscaran i treballaran i estan fent-ho per a que aquells que estigueu afectats en aquesta zona de la grada, recordeu que seria la grada cantonera que suma o que junta la tribuna en el gol del Fondo Nord i tota la part del Fondo Nord en el que se van a ubicar noves escales, nous accessos i nous vomitoris. Però això és una història que parlarem després a partir de les 2 en això de la història del futbol que tenim en esta ràdio. A banda d'això, com diem, també vam tindre festa amb la gent de Vilatea que van tindre o van organitzar una actuació de balls així, a l'edifici de la Fundació Caixa Rural i en la que vam enviar a parlar amb ella el senyor Pérez. Pérez, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé, molt bé, molt bé. He anat a la platja i tot.
Què me diu?
Sí, el dissabte.
Què tal?
Bé, feia caloreta.
Sí, caloreta sí que em feia.
Feia caloreta.
La festa de la gent de Vilatea va tindre lloc en els salons del acte, el Caixa Rural, suposa que un èxit, no?
Sí, sí, me va dir el divendres que faltaven 20 entrades.
Que tenia ple a rebentar.
Exactament, sí, sí.
Este poble és solidari, de totes les maneres, sempre ho ha estat i sempre ho serà. Encara ressonen les paraules de l'alcalde de la ciutat així en esta emissora divendres, en les que li van preguntar per el Jardí Botànic al Duc i per aquesta sentència que per fi o per sort ha caigut del costat de l'Ajuntament de Villarreal, el que fa que no tinguin que pagar una despesa de 5 milions d'euros. I l'alcalde va vindre a explicar que no era l'única, que n'havien estat moltes més i que tot venia per una mala praxis del Partit Popular que governava en aquella època. La veritat és que l'alcalde ho va explicar clar.
Van ocupar de forma il·legal solars per a poder fer coses, per a poder-se apuntar tantos quan vingueren les eleccions. Parlem de jardins, parlem de l'apertura de carrers, parlem de l'apertura d'avenides, parlem d'escoles, de solars per a escoles. Aquella última etapa del govern del Partit Popular, del partit del senyor Casabó, evidentment va ser uns anys duríssims per a aquesta ciutat en la que se van fer brutalment quantitats d'il·legalitats en este poble, entre les quals inclús, jo vull recordar que l'alcalde anterior a mi està inhabilitat per la justícia per corrupció, per prevaricació. I això molta gent jove que en estos moments votarà per primera vegada i que tal, pues no se recorda o no ho sap, però qualsevol que entre, que busque en internet i veurà com se'l va condenar a l'alcalde anterior i al tenente alcalde anterior, és a dir, als jefes de Casabó i en aquell moment, perquè ell també era assessor de tot això, és a dir, així no n'hi ha res nou. I aleshores aquest tema està ahí, no? I este cas que s'ha conegut ara és un cas més dels més de 100, o més de 100 que hem estat treballant perquè duem 43 milions d'euros pagats en estos 15 anys en sentències urbanístiques per les il·legalitats del Partit Popular.
Bueno, pues esta història, 43 milions d'euros, explicava l'alcalde, haurà que preguntar allà de la setmana a la gent del Partit Popular què pensen d'esta sentència del Jardí Botànic o d'aquestes declaracions. Però avui n'hi ha que buscar el dia en què estem, que és un 15 de juny. Rubio, què tal?
Bona vesprada, Javi.
Com va el Mundial?
Bé, bé.
Està al puesto, no?
Està com toca.
Coses que van passar o passen en este 15 de juny tan famós i conegut com tal dia com avui. Pérez, què?
En el 1300 es va fundar la Villa de Bilbao.
Què me diu?
Sí.
En 1300?
1300.
O sea, és més antiga Bilbao que Villarreal. Menys antiga sí. Bilbao sí, que sí. Villarreal. És més antic Villarreal que Bilbao. Què te pareix? Més coses.
En el 77... A Espanya, després de la mort...
1977.
1977, després de la mort de Franco, va tindre lloc les primeres eleccions democràtiques.
Què me dius? Tal dia com avui va ser la primera volta que vam anar a votar els espanyols en allò que, bueno, pues era un canvi radical després de 40 anys de dictadura, per fi la gent eixia i podia votar. Escoltem com s'anunciava i s'anunciaven les eleccions en este país justet quan la gent podia tornar. No sabien ni com se feia. Van tindre que explicar-ho. Claro, 40 anys sense poder votar. Els últims que havien votat ja ni s'ha recordat,
claro,
de com se feia.
Hay que ver con qué cara votan la mayoría de los españoles. Es increíble. Votan pálidos, oye. Sobrecogidos, con un temor extraño, oye. Oye, nadie entra diciendo, ¿dónde está la urna? ¿Dónde está la urna que llevo? ¿Dónde está la urna? Nadie. Todo el mundo entra sobrecogido diciendo al de la ventanilla o al de la mesa, diciéndole, por favor, si es tan amable, ¿podría indicarme a ver dónde? A ver dónde voto yo. A ver en qué urna, a ver dónde hay que votar. Hay un jaleo con esto de los diputados y el Senado. Y que como hay tantos partidos, está el POS y el TS y el RTS, que un amigo mío se ha hecho un lío y ha votado la Renfe.
Lógicamente mi voto va a ser para la Unión del Centro Democrático.
Voy a votar por el Partido Comunista. Pedimos votar comunista.
Yo voto a Unión de Centro Democrático.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Nuestro compromiso se extiende, por consiguiente, a un compromiso de cambio de la vida y de apertura.
Vamos a defender los intereses de los trabajadores.
Y estamos claramente por la libertad de todos, sin más límites que la libertad de los demás.
La normalidad y la participación masiva definen la jornada del 15 de junio.
El Habla Pueblo Habla era casi lindo, dices elecciones. Habéis escoltat a Fraga, a Carrillo, a Felipe, a tots, vamos. I Suárez. Pots tenir una noció d'això, de la canvi, de l'arribada de la democràcia a este país, de les votacions, del que va suposar? No.
No, no.
No tenia ni idea.
Ni idea.
Hòstia, al col·le vos que explicarien algo, no, o què?
Sí, home, al col·le i els abuelos sempre t'han explicat algo.
Ja, home, algo, no, o què?
Algo, però poquet.
Poquet. Pues tal dia com avui del 77, els espanyolitos de bien i de a pie van anar a votar. Primer van votar que volien una nova Constitució i després van votar als que tenien que defensar-la. I ara pareix que no val per res tot això. Que els que estan són millors, més sabuts, més espavilats, ho haurem fet millor. ¿Qué mes?
¿Qué mes? ¿Cómo estén de Mundial? En el Mundial 82.
Ah, estén de Mundial. ¿En serio? ¿Tú estás viviendo el Mundial, Pérez?
Hombre, sí, ¿no?
Yo no.
Hombre, un poco.
Yo no. Voy yo a España, ¿no?
Claro.
Imagina, voy yo a España y no... ¿O sí? ¿Ni ambiente de Mundial?
Yo creo que sí.
Hombre...
Veig un afán de que només vagin al Mundial Brasil-Argentina y que siga sempre el mateix Mundial, pero...
No, no.
Pero bueno...
No, pero es que se fa una previa del Mundial... Pa que vagin els millors al Mundial. Si al Mundial acabarà anant el Nules i la Llosa de Ranes, pues ja no serà un Mundial. Serà el Mundial de todos, no, que està molt bé.
A la Champions també comença a anar ja... To Cristo, eh?
Bueno, el nivell no és lo mismo, eh? To Cristo som vosaltres. Nosaltres som Haití.
El Cairat Almaty, en Curaçao com està?
No, el Cairat Almaty... Home, Cairat Almaty li fa a Curaçao un 14-0. Nosaltres som Curaçao?
No, no.
Oh. No me jodas, el Cairat Almaty en Cali guanya algú. I això és de Curaçao, us han donat una entrada gratis, no, tio. Rubio, que no. Que no.
Va tindre lloc la derrota més gran de la història dels Mundials. El Salvador va perdre davant Hongria per 1-10.
Jo crec que este any ho superen. Perquè Alemanya va jugar caminant. Si no, li fa un 14-1 a Curaçao, estos. Què més?
En el 84 va néixer Héctor Font.
Hombre... El nostre, Héctor Font?
El nostre.
Sí, busqué sí. A tots els futbolistes, tu, eh?
No, el que me sale.
Muy bien, muy bien. Rubio, què més?
Sí, després, com a curiositat, en 1667, tal dia com avui en França, se va fer la primera transfusió de sang en un ser humà.
Aquestes coses ja m'interessen.
Jean-Baptiste.
O sea, esta és la primera volta que li fiquen sang a una persona i li fan una transfusió. Sabeu en què ho van fer? No? Què creu que van gastar de plomes d'ave, d'au? Les plomes, la cànula de les plomes, i sa cosa dureta, pues això li clavaven en la vena i per a ell li passaven la sang.
És curiós.
Hòstia, alguna infecció que atrapillaria, no? Què més?
I després de futbol, avui se va fundar la UEFA.
Ah, tal dia com avui?
Sí.
Avui és el dia dels béns, de l'aprofitament del ben per a la, claro, fer energia i fer-ho de manera més ecològica. Voto sabeu un noms de béns? Si vos preguntara noms de béns, quants n'hi diríeu?
Però es puc dir en un altre idioma?
No, no, en valencià. Noms de béns.
És que ponent.
Noms ponent.
Gregal.
Pon, dos. Cielo, tu no jugues. Pere.
Mestral. Bé. Tres.
Bé, què més?
I...
Garbí.
Garbí.
Tramuntana. Algú més?
Ningú més.
El, de, el que ve de la terra a la mar per la nit és Terral, no? Li diuen Terral? Terral. Rubio, algú més?
No.
Sí, és una de les coses, no? Això també s'ensenya al col·legi, no? L'últim, va, que tal dia com avui, què va passar?
Què més? Pues mira, el 93 va néixer Carolina Marín.
Ah, la xica esta del...
Del badminton.
Del badminton. Sí. No està mal, no està mal. Tal dia com avui, Benjamin Franklin va demostrar que els llamps tenien electricitat amb una cometa i després, a partir d'ahí, para llamps que és... o que d'ell se va inventar. Itàlia com avui va néixer Johnny Holiday, que és un cantant francès que no sé si el coneixeu, vamos.
Te promets le miel a ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au sol.
No faríem faena, eh? Tu, esto no... Holiday no t'agrada.
Eh?
Tal dia com avui també va començar a sonar per primera volta en la història esta.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say,
esta sí que te la sabes, ¿no?
Bueno.
Este es Bob Dylan, ¿no?
Bob Dylan.
Like a Rolling Stone.
Molt bé.
Me fa careta de dir, mare, de molt tret a sol.
You used to laugh about everybody that was.
Rubio, ¿tú qué dices?
Esta es de anunci de antes de un partido de la Premier en la Sky.
Claro, esta suena mola un todo, tío. Tú vives en una cova, ¿no? Pérez, ¿o algo?
Es que la música...
¿Has escuchado alguna vez esta canción? En algún momento, anuncio de pasta de
segura, dents... Seguramente sí.
Sí, ¿no?
Seguramente sí, pero...
No, pero no.
No.
Tú tienes la capacidad de borrar las cosas que no te...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esta préntela, tío.
Me la prendo.
Hem quedat que cada dia Pérez ens conta... 5 notícies en 5 minuts. Estàs preparat?
Jo estic preparat.
Va, pues, la primera.
Mira, una notícia que ha cridat bastant l'atenció és que esta setmana la sanitat ha detectat el virus del Nil en mosquits capturats a Borriana i Castelló.
Espera, espera. Que a Borriana i Castelló la Generalitat ha trobat mosquits que porten el virus del Nil, que és un virus que sobretot està en la zona d'Àfrica, la zona d'Egipte, que ja en Andalusia últimament escoltàvem notícies de que hi havia gent afectada i que no és una broma i que n'han detectat així?
A Borriana i Castelló, sí.
Joder, amplia, amplia.
Mira, abans d'alarmar la gent, que cal aclarir que això no significa que hi hagi persones afectades.
Vale.
Que s'ha trobat en alguns dels mosquits que s'analitzen de manera rutinària. Què més? El virus...
O sea, lo que fan és que agafen mosquits i proven a veure quines són les malalties sí. que poden portar per a previndre i s'ha detectat que porten la del virus del Nil.
Es transmet principalment entre aus i mosquits i només en alguns casos pot arribar a afectar a persones. L'important d'esta notícia és que demostra que els sistemes de vigilància estan funcionant. Com ho fan? Els tècnics col·loquen paranys, capturen mosquitets i després analitzen per a detectar els possibles riscos.
Saps el que passa? Que després s'hi avisen al tio i està dinant com en la dana i diu, oi, que venen mosquits en el Nil i el tio no s'entera perquè està cantant i tocant la guitarra, doncs pues vindran els mosquits del Nil. Una altra, va. En
una
menys
d'un minut
ho has fet de menys d'un minut. Muy bien. Tu cronometra, Rubio.
Ui. Una altra notícia important té a veure amb la salut i el càncer de pell. La Comunitat Valenciana és una de les zones d'Espanya amb més diagnòstics del melanoma, el tipus de càncer de pell més agressiu.
Això esta setmana tenim que cridar algun dermatòleg i, si no, gent de dermatologia. La penya s'ho pren a broma, lo del sol, sí. Però és veritat que el sol cada volta apreta més, casca més, complica més i se detecten més casos de melanoma en la pell així en la Comunitat Valenciana, no?
Els experts expliquen que això està molt relacionat amb la gran quantitat de sol que tenim durant tot l'any, així a la comunitat.
Evidente.
I és una cosa que fa l'exposició a la radiació ultraviolada que siga més alta que en altres regions.
O siga, que crema solar, crema solar, crema solar.
Sí. Lo bo també hi ha una part bona, que és un dels càncers més prevenibles.
Pere sempre treu la part positiva, és un tio optimista.
Home, n'hi ha que veure també la cara bona de la moneda, no?
Tercera notícia.
Tercera notícia. Ara, a Vila-real, la policia local de Vila-real ha destapat un cas bastant curiós relacionat amb les targetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Han descobert que s'estava utilitzant una targeta que pertanyia a una persona morta. I no fa poquet. Des de fa 8 anys.
O sigui, veus del Vila-real que portava la targeta d'una persona que ha faltat, que era impedida, que tenia aquesta targeta blava per a poder accedir i aparcar en zones de minusvàlids i que gastava ahí, que camina perfectament i que no té cap minusvalia.
Exactament.
No?
Quan es va comprovar la situació, la policia va retirar la targeta i ha obert diligències. Aquest tipus d'intengut pot considerar-se fins i tot un possible delicte de falsificació.
Això ho tinc que preguntar igual al cap de policia, perquè, clar, n'hi ha molts zones per a minusvàlids, zones personalitzades per a minusvàlids, i, clar, el mal ús afecta a tots ells, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
També ja coneixem l'horari escolar del pròxim curs a la Comunitat Valenciana. Important. El curs començarà el 9 de setembre.
Bueno,
sí, teoria.
En teoria, començarà el 9 de... O sigui, començarà una volta finalitzada en les festes de Vila-real... De la Mare de Gràcia, no?
Exactament, sí. En infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional.
9 de setembre. I què, té molta festa?
Sí, ara t'ho dic. Acabarà a mitjan de juny, el 18, i les vacances. Les de Nadal aniran des del 22 de setembre fins al 6 de gener i les de Pasqua entre finals de març i principis d'abril. Els festius, pues, els habituals, 9 d'octubre, 12, 8 de desembre i 19 de març.
O sigui, que tenim col·le a partir del 9 de setembre, però sempre i quan... els professors no facin vaga, que ara la tenen paralitzada, sí. I decidiran què fan en setembre. I la quinta i última, no?
Sí, té que veure amb el control de la fauna, sí, la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha capturat ja al voltant de 3.000 senglars en el que portem d'any dins del pla per a controlar la sobrepoblació d'aquesta espècie.
O sigui, 3.000 jabalís en tota la Comunitat Valenciana.
Sí.
Així quan n'han agafat?
Uf, això no ho sé, però ara busqué.
Va, a veure, sí, ja seria perfecte. Haveres fet el pleno, eh? Si mos dius
la
quan... O sea, 3.000. O sea, que n'hi ha, eh? N'hi ha massa.
Vosaltres vam veure un eixint del Cosmellà, no te'n recordes?
Sí, uno, dos o tres. Al mig de, però espera, dos o tres al mig d'una autovia, eh? Que no mos van matar tots de milagre. Allí està, menjant en una rotonda. Estres, sí, és veritat, Rubio, se'n recorda, tardeta també. Allí està, al mig d'una rotonda menjant. Si arriben a creuar, mos portem el jabalí a casa en el maletero. Haurem fet pernils de jabalí o algo. Mentre Pérez busca quants senglars que diu ell han caçat així a Castelló, nosaltres posem una cançoneta, Lucha de Gigantes. 12:49, benvinguts, gràcies per estar ahí. A partir d'ara, seguim amb més històries, més personatges, més coses. Sí, a Vila-real Connecta.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar, no.
Monstruo de papel, no sé contra quién voy.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Dice 5 coses que Alejandro Pérez ens ha contat com a notícies noticiables destacades. Hem extret una, no? Ixa que diu que algú va utilitzar de manera fraudulenta una targeta de minusvalida per aparcar, no, Alejandro?
Sí, així és.
Intendent Ramon Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Javi? Buenos días.
Què suposa utilitzar una targeta d'este tipus de manera fraudulenta?
Bueno, pues la irregularidad de la utilización de una tarjeta de personas con discapacidad, la tarjeta azul, para entenderlo, la tarjeta europea azul, que habremos visto muchas veces en el salpicadero de los coches, pues depende, ¿no? Hay situaciones donde lo que está claro es que cualquier utilización que no sea utilizada por la persona titular de la tarjeta o si no es el titular de la tarjeta, el que conduce, sí que la persona que es titular de la tarjeta va en el vehículo, es decir, yo puedo tener una tarjeta a nombre de mi madre y obviamente llevar yo el coche, eso sería válido. Vale. Fuera de ese contexto, fuera de esas dos opciones, cualquier utilización puede ser una infracción administrativa, o sea, una denuncia, para entendernos, grave, o incluso puede ser un delito de falsificación documental. O sea, que la cosa... Hay Javi, cantidad de situaciones que se nos dan en el día a día, ¿no? Y aquí, desde la unidad de tráfico nuestra, estamos haciendo una vigilancia bastante intensiva, ¿no? Pero últimamente, ahora en nuestras redes hemos sacado lo de la investigación por un delito, pero denuncias administrativas se hacen con mucha asiduidad, ¿no? Por ejemplo, una fotocopia. Fíjate, utilizar una fotocopia. Oye, yo tengo una tarjeta de discapacitados de mi madre, yo hago una fotocopia en color, la plastifico y la utilizo yo. Bueno, pues eso es. Incluso la propia titular del vehículo no puede utilizar una tarjeta fotocopiada. Tienes que utilizar la original, punto y pelota, no hay más, ¿no? Después, tenemos otra cuestión que se suele dar, es la utilización de la tarjeta cuando no va la persona titular de la discapacidad, ¿vale? Y ahí, cuidado, porque ahí si causa un perjuicio a un tercero, que suele ser la mayoría de las veces, ahí el Tribunal Supremo ya ha dicho que eso es un delito de falsificación, con lo cual estamos investigando, estamos realizando diligencias judiciales y remitiéndolas al juzgado de guardia, ¿no? Primero, porque legalmente es así, y segundo, porque además, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, me parece que se juegue con abusando las reservas que están para personas que realmente lo necesitan, cuando tú realmente estás utilizando una tarjeta fraudulenta, me parece de una sinvergoncería, de una desfachatez absoluta, ¿no? Sin duda.
Cuando a uno le dan una zona para aparcar cerca o delante de su casa porque tiene una minusvalía, esa zona es se le otorga a la persona. Cuando esta persona no está, esa zona desaparece.
Cuando esa persona no está, ¿qué se refiere a?
Cuando fallece, claro.
Sí, obviamente. Sí, cuando fallece, evidentemente la reserva se anula. Pues se hace un expediente de anulación de esa autorización inicial. Y por la empresa que se encarga de la señalización horizontal, pues se borra y se elimina, sí, obviamente.
Eso se tiene un control directo, es decir, se está encima de ellos, se está un controlevo, o claro, es que... Y las tarjetas no se demanen, o sea, tú vas y cuando acaban, no dices, bueno, torneu les tarjetas, no les tornen, pero supongo que esa tarjeta la tenían en el seu poder, no la habían tornado, no había un control de decir, tenim 1.000 tarjetas, 1.000 personas, han faltat 100, ni a que recuperarse, ¿no? ¿O no, no se busca eso?
Bueno, la verdad es que en este caso en concreto que hemos comentado, pues la verdad es que la tarjeta la tenía en su poder, pero te voy a explicar un caso que todavía es peor, que también lo pusimos en conocimiento de la autoridad judicial. Una señora que trabaja cuidando a una señora mayor, esta señora se hace una fotocopia de la tarjeta, ¿vale? Que no es correcto, pero bueno, se hace una fotocopia para llevar a esta señora que cuidaba a los diferentes sitios, fallece la señora y esta señora pues sigue utilizándola, ¿no? O sea, que se da más de lo habitual, Javi, se da más de lo habitual. A ver, nosotros a veces pues tenemos conocimiento de todo. Mira, te voy a decir una cosa, aparte de que el propio ayuntamiento no lo notifica en muchas ocasiones, aparte que nuestra policía de barrio lo detecta en muchas ocasiones, a veces, sinceramente, son los propios vecinos los que, ante la falta de estacionamiento, no lo comunican, ¿no? Oiga, mira, es que el vecino de aquí al lado ha fallecido y aquí sigue estando esto aquí. O sea, la mayoría de comunicaciones se viven por ahí, ¿no? Sinceramente. Sí.
Por eso le decía, que hablaban de la falta de opciones para aparcar, supongo que el veïnat controla, ¿no? Sí, esta zona ya ha caducado, que la liberalicen.
En este caso, los vecinos son nuestra policía de barrio personal, ¿no?
¿Se da mucho? O sea, ¿se dona mola eso, de este tipo de casos?
Sí, se da. De hecho, ya te digo que nosotros desde hace un tiempo, ya hace tiempo que hemos generado unos protocolos específicos de actuación para todos nuestros agentes, porque la casuística es muy amplia. Pero aparte, ya tenemos formación específica en la unidad de barrio, los motoristas, para entendernos, de tráfico, y estos son los que están llevando a cabo de una manera más concreta, pues van a la reserva, solicitan la tarjeta, comprueban la tarjeta, e incluso últimamente se nos han dado también algunas infracciones que utilizando tarjetas caducadas, una tarjeta caducada no vale. Hace poco tuvimos una tarjeta caducada de Nules, otra de otra población de aquí de Castellón, de Abalén, de Puzol, hace poquito. Bueno, pues hay muchísimas infracciones. Lo que se hace es se denuncia, la tarjeta se retira, se remite al ayuntamiento que la originó, que es competente, para que proceda. Porque aquí pueden haber dos denuncias, cuidado. Es decir, si tú utilizas una tarjeta caducada y estás haciendo un mal uso, por un lado puedes tener una infracción por aparcar en un sitio donde no te corresponde, ¿vale? Pero por otro lado hay una infracción también a la hora de avanza municipal del municipio correspondiente por hacer un uso fraudulento de la tarjeta, ¿eh? Son dos conceptos jurídicos diferentes, por tanto serían dos denuncias, ¿no?
Intendente Ramón Martínez, gracias por explicarnos esta historia.
Gracias a vosotros, Javi, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ja ho sabeu, si teniu una targeta d'este tipus, només la pots utilitzar amb la persona a la que se li ha donat la targeta, no la pots utilitzar tu, no pots fotocopiar-la, no pots aparcar on te doni la gana, perquè és una multa, una infracció, i a més pot anar hasta per la via penal, Pérez.
I un delicte. Un delicte.
Poca broma. Vas parlar tu amb la gent de Tots Units?
Sí.
I?
Perquè vam fer este primer curs del món prelaboral, i me van contar què van fer, totes les activitats. També va vindre una xiqueta a contar-nos la seva experiència i molt, molt interessant.
O sigui, que la gent que no se'n vagi, que el que ve és interessant. Pues molt bé, són la una del migdia, estem a Ràdio Vila-real. Encara no saps quants senglars que dius tu, jabalís que dirien al meu poble, se van matar a Castelló.
729, així, a la província de Castelló.
729?
Sí.
I que, segons se detecta, encara tenim plaga, no?
N'hi ha exactament, molts. Sí.
I què van a fer?
Pues, intentar reduir.
Matando y reduir. Claro. La una.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera. Frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o al Regne Unit? Et interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o el Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem!
A Santa Glòria Vila-real preparen el càtering perfecte per als teus esdeveniments especials. Propostes dolces i salades amb el tamany ideal per a compartir moments únics i amb tot el sabor. Informa't al 722 34 07 27 o visita'ls al carrer Comte Albai número 9. Santa Glòria Vila-real, el teu moment de plaer cada dia.
Si creías haberlo visto todo en el mundo de la automoción, esta noticia seguro que te sorprenderá. Llega a Castellón un nuevo concesionario, KGM Castellón, presentando toda la marca con sus nuevos modelos Tivoli, Corando, Rexton, Torres, Action y el pickup Muso Sport, con tecnología híbrida y eléctrica. Una marca coreana que se adapta a un público que busca en su automóvil una forma de vida, con una tecnología y precios acorde al momento actual. Ven a vernos en el polígono Autopista Sur junto a la rotonda de la Salera. KGM Castellón.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Esportiu Basket Vila-real. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Hoy vamos a hablar de una entidad muy conocida en Vila-real por su trabajo social y de inserción laboral, la Fundación Tots Units. Lleva décadas acompañándonos a personas que atraviesan situaciones difíciles y ayudándolas a encontrar nuevas oportunidades. Para conocer mejor su labor, nos acompaña la gerente Charo Castelló. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, buen día.
Bea, la educadora del taller prelaboral.
Hola, buen día.
Y tenemos a Marcela, una alumna del taller.
Buen día.
Hoy hablaremos sobre los proyectos que van a desarrollar, sobre los retos que encuentran en su día a día y sobre todo esta primera edición que ha salido adelante, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues sí, ahora os compartimos un poco esta primera edición del taller prelaboral. Es una estructura, un servicio muy importante para la fundación y además nos permite desarrollarla pues un convenio de colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Vila-real. Entonces, bueno, es como un espacio de entrenamiento laboral, ¿no? Que hacemos muchas cosas, ahora Bea os contará, y para nosotros es un recurso muy importante porque permite efectivamente atender a bastantes personas en ese primer momento de acogida, ¿no? Antes de pasar a un itinerario ya más de otro tipo de cosas o de talleres que podamos desarrollar. No sé, Bea, creo que os puede contar un poquito más de esto, ¿no?
Sí, bueno, pues eso, ahora acabamos de clausurar la primera edición de este taller, Preparat, en la que han participado 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres. En este momento 3 ya están en el empleo ordinario, 4 siguen formándose todavía y bueno, y además en esta edición hemos tenido un acompañamiento especialmente enfocado en el proceso de regularización extraordinario, en la que hemos acompañado a 9 personas de esta formación, que creemos que es algo bastante importante de comentar. Y en total ha sido pues 470 horas de formación teórico-práctica y bueno, y ahora hemos iniciado ya la segunda edición con 12 personas más y ahí estamos.
Vale, un poco para la gente que no conozca la Fundación Tots Units, cuéntame un poco qué es.
Bueno, la Fundación Tots Units es una entidad vinculada a Cáritas, ya vamos a cumplir casi 40 años. Y bueno, pues es una situación, un proyecto muy importante que tenemos abierto todos los días, ¿no? Para acoger a personas que necesitan ser apoyadas o ser orientadas en el proceso de su proyecto profesional, ¿no? Luego Marcela quizás puede contar más cerquita la experiencia. Tenemos un servicio de orientación en el cual acuden todos los miércoles todas las personas de Vila Vila Real que quieran ser atendidas. De a las 11:30 tenemos las puertas abiertas. Luego tenemos los cursos de formación, un servicio de formación, como ha dicho Bea, este prelaboral, pero tenemos certificados de profesionalidad, tenemos cursos de formación de labora, bueno, todo lo que sea ya un paso adelante para la profesionalización, ¿no? También unos puntos formativos en colaboración con la Caixa, que son muy importantes. Y luego tenemos un servicio de intermediación laboral. Quiere decir que identificamos ofertas de trabajo que tienen las empresas, necesidades que tienen las empresas para cubrir puestos de trabajo, y con la bolsa de empleo que tenemos en la Fundación Somos Agencia de Colocación, pues casamos e intentamos efectivamente responder a las necesidades del tejido empresarial y también a las expectativas y a los proyectos profesionales que tienen pues personas como Marcela. Ese sería un poco el grosso de la Fundación, ¿no? Además tenemos un rastro. Que tenemos productos, siempre nos hemos vinculado mucho al medio ambiente y a la recuperación de residuos, entonces tenemos productos reciclados, recuperados a muy buen precio para todo el mundo, todas las personas que quieran, porque quieren tener un compromiso medioambiental y quieren utilizar uh-huh. este tipo de cosas, pero también para aquellas familias que por necesidades específicas y no tener a lo mejor todos los recursos que necesitarían pueden comprar. Y luego hemos hecho otra cosa que también ya tiene muchos años, que es desarrollar una empresa de inserción. Somos los promotores y las promotoras de una empresa de inserción. Es una empresa que se dedica a la gestión de residuos y ya tiene casi 40 personas, pero de ese grupo hay 20 puestos de trabajo que son para personas que están en una situación de riesgo o exclusión social. Entonces ahí tenemos servicios como, por ejemplo, uno muy reciente de fotovoltaica, ¿no? Que podemos instalar para todas aquellas familias o proyectos que quieran instalar placas fotovoltaicas. Tenemos también un servicio de jardinería y luego tenemos pues lo que es la estrella del proyecto, que es la recogida de ropa en los contenedores que tenemos en la provincia de Castellón, ¿no? Una ropa que volvemos a reutilizar para tener ese consumo sostenible y que luego ponemos en valor en nuestras tiendas, en las Coopera Store, que tenemos precisamente una aquí en Villarreal y dos en Castellón. Ese sería un poco, te he explicado brevemente todo el conjunto del proyecto.
Muy bien, yo quería saber, cuando nació esta fundación, ¿qué necesidad social se pretendía cubrir?
Fundamentalmente la necesidad de acompañar para que las personas accedieran al empleo. Es la misión. Tenemos como dos misiones en la fundación, ¿no? Una de ellas era acompañar a familias. Nació en los años 80 con una situación de desempleo muy tremenda en España y había muchísimas familias sin trabajo y con muy pocos recursos. Entonces nace así la fundación, ¿no? Como una herramienta para ayudar a que las personas se incorporen laboralmente y en la medida de lo posible una incorporación digna al trabajo. Pero nació con otra misión y era cuidar el planeta puede crear trabajo. Y por eso construimos la empresa de inserción, porque entendíamos que cuidar la casa, cuidar las ciudades, cuidar todos los espacios en los que vivimos, de residuos de papel, cartón, plásticos, textiles, que muchas veces los depositamos en cualquier sitio, pues esa misión era tan importante como la primera, porque fue ahí donde creamos el trabajo, donde creamos el empleo, en todo lo que eran los procesos de gestión de textiles, y ahí es donde están trabajando las personas. Recogen con la furgoneta, luego la recuperan, la seleccionan, la higienizan, la llevan a la tienda. Entonces, claro, todos los donantes, todas las personas que donan y que depositan en su contenedor, la verdad es que están contribuyendo a una enorme labor, ¿no? Están contribuyendo a un proyecto solidario muy importante, porque con eso somos capaces de crear empleo. Y en este momento, como te digo, en la empresa de inserción son 20 puestos de trabajo lo que hay creado para estas situaciones.
¿Qué perfil tienen un poco las personas a las que ayudáis, sobre todo?
Bueno, pues principalmente pues personas que están en una situación en ese momento de vulnerabilidad, en cualquiera de los sentidos, porque una persona puede ser vulnerable porque no tiene, por ejemplo, la situación administrativa regularizada, ¿no? O puede ser vulnerable pues porque vive una soledad no deseada, por ejemplo, o porque pues tiene una trayectoria anterior pues complicada, ¿no? Entonces hay mucha casuística diferente. Entonces, pues,
¿cuáles son las primeras dificultades que encuentra la gente para acceder al empleo?
Bueno, pues te interrumpo.
Sí, Marcela.
Una de las mayores dificultades, yo siento que es el no encontrar vías de acceso, ¿no? Porque visiblemente tampoco las vemos, ¿no? No es como que llegas y encuentras, mira, estos son los lugares en los que puedes ayudar o los que te puedes apoyar o puedes buscar oportunidades o puedes encontrar, digamos, que mayores vías de acceso. Yo siento que esa es la mayor de las dificultades al encontrarse en esta situación migratoria, ¿no? Eso acompañado de una desinformación también constante que tenemos, y es el creernos nosotros mismos, y en pro también de creer eso, que no me parece que sea bueno tampoco, es el, como soy inmigrante, no merezco, no puedo acceder, no tengo derechos. Y lamentablemente, pues sí nos hemos quedado con esa información muy en nuestra psiquis de una u otra manera, que ha afectado y que afecta a muchísimos inmigrantes a ver también salidas, ¿no? Entonces, esta oportunidad o estas oportunidades que nos dan, no solamente la fundación, sino también Cáritas, el ayuntamiento, que nos abre el espectro y un poco las posibilidades de poder sentirnos valorados, útiles, empleados, y de darnos este tipo de oportunidades en las que nosotros podemos, digamos que también poder no solo concientizarnos de manera ambiental, sino encontrarnos más en el aspecto laboral, ¿no? Y poder abrirnos a aprender cosas nuevas, reaprender o también, pues, mejorar en otras cosas que en este caso, desde mi experiencia personal, yo creí aprender o saber muchas cosas que en realidad muchas no era que las supiera, y otras que pude ir afianzando a medida que fui creciendo también en el curso.
Yo te quería preguntar sobre todo por esa experiencia tuya, ¿cómo te ha ayudado la fundación sobre todo para seguir adelante?
Mira, yo tengo, siento yo, y en realidad es un... es un aspecto muy importante y personal de mi vida, y es que yo encontré cuando llegué a la fundación desde el primer día una coherencia no solamente en la visión de la fundación, sino que se encontraba con mis valores personales, ¿no? Eso me parece muy importante porque existe una motivación empírica en mí, ¿no? No solamente en aprender y en recibir toda la información, sino en también construirme como persona, ¿no? Que no solamente piense yo, esto lo voy a tener para trabajar, o de pronto quiero conseguir un trabajo aquí o quiero conseguir un trabajo allá, sino desde todos los ámbitos de mi personalidad y ámbito laboral también, cómo me enriquece toda esta experiencia. Entonces siento que he aprendido muchísimo a desempeñarme laboralmente en muchos campos, porque son diversos campos en los que he podido desarrollarme, y personalmente también he crecido un montón también, porque llevo mi visión del cuidado medioambiental, de los recursos, de dar una nueva oportunidad no solamente a las cosas sino también a las personas, que ha sido una labor muy importante que ha tenido la fundación con nosotros, y es permitirnos apoyarles, apoyarnos, acompañarnos y ayudarnos a llevar de la mano en este camino, que también otra cosa que también fue muy importante en la que la fundación nos ayudó bastante fue con el tema de la regularización, ¿no? Que con la regularización pues muchos estábamos bien perdidos, y creo yo que no es de desconocimiento de ustedes tampoco que muchos de los inmigrantes tal vez se sienten un poco perdidos en el proceso. Pues nosotros, creo, y lo hablaba yo con Bea hace un rato también, nos sentimos afortunados de tener este acompañamiento y que sirve un montón, porque ya hemos visto frutos del acompañamiento, ¿no? Eso sobre todo ha sido bastante enriquecedor para mí a modo laboral y personal también.
Me queda con una cosa que has dicho, que no solo creces laboralmente, sino que también te construyen, que también creces sobre todo como persona.
Sí, total. Y es desde muchos ámbitos, ¿no? No solamente por la experiencia que adquieres o toda la información que traes, además que es importante resaltar que dentro del proceso formativo no solamente nos vamos a los temas técnicos, sino también prácticos. Me enseñan, pero aparte de que me enseñan en la teoría, en la práctica también lo puedo vivir. Y eso es demasiado importante, ¿no? Si tú estás en este lugar o en una fundación en la que te brindan un montón de información, pues es muchísimo más, digamos que ganancioso para ti poder experimentar o poder ir al campo o estar en la práctica para sentirte un poco más seguro al momento de salir al ámbito laboral. Y lo que yo te decía con el tema de la coherencia que yo encontré con la fundación con mis valores también, es porque en realidad en cuanto a la visión del cuidado medioambiental yo siento un verdadero plus, ¿no? Conmigo personalmente, estoy segura de que con otros de mis compañeros también, pero siento que todo el proceso del acompañamiento, de la visión que tiene la fundación, va en coherencia conmigo y con mis valores, porque soy una persona que cuida el medio ambiente, que se concientiza de lo importante que es cuidar nuestra casa, cuidar nuestro planeta, y también ver de qué manera yo contribuyo a mejorar todos los procesos o a mejorar todo lo que puedo hacer dentro de lo que puedo, dentro de lo que está en mi mano, pues.
Me habéis comentado que también colaboráis, ¿no?, con otras empresas para intentar que os ayuden e intentar ayudar a esas personas, ¿verdad?
Sí, es una tarea muy importante, porque primero porque necesitamos espacios donde personas puedan hacer prácticas, ¿no? Porque uh-huh. tenemos cursos donde las personas tienen que hacer prácticas no laborales, que se llama. Pero también porque el tejido empresarial de nuestro territorio, puede haber empresas de aquí mismo, de Villarreal, de Castellón, a veces no tienen necesidades de mano de obra, y nosotras estamos ahí para identificar esas necesidades y también para ofrecer personas uh-huh. que han pasado un proceso de mejora profesional. Lo que tenemos claro es que no vamos a derivar a ninguna persona a una empresa que no esté preparada para ejecutar correctamente una determinada tarea profesional. Da igual que sea en el ámbito, como decía Marcela, del medio ambiente, o del cuidado, de la hostelería, uh-huh. de la logística. O sea, es muy importante que las personas que estén allí, como decía muy bien Marcela, tomen conciencia de que tienen que desarrollar su profesión muy bien, y además, efectivamente, ser personas que conviven con cualquier uh-huh. espacio empresarial. Es muy importante el tema de la empresa. La empresa tiene un papel fundamental en los procesos de inclusión social como los que estamos hablando, y sí. de inclusión laboral. Tenemos que trabajar codo a codo con ellas, son muy importantes.
¿Pueden participar personas de todas las edades?
A ver, en la fundación en concreto, nuestro rango de edad es desde los 18 años, desde la mayoría de edad, hasta incluso los 60, porque podemos encontrarnos con situaciones hasta de 60 años. Ese sería el rango, como ves, es un rango amplio. Trabajamos intergeneracionalmente, sí. es decir, no hacemos, excepto determinados proyectos, en los grupos nuestros, ¿verdad, Marcela? Hay gente más joven, gente más mayor.
Eso son bastante diversos también.
Mucho. Eso nos ayuda a ver esa diversidad que nos encontramos en cualquier espacio, ¿no?, humano, que somos diversos sí. o diversas, y que podemos construir cosas conjuntamente. Así eso es la experiencia, ¿no?, del día a día, de estar ahí en la clase con Bea, formándonos en la práctica, bueno, y luego los colectivos que decía Bea, pues tenemos de todo, mujeres con situaciones complejas, con situaciones de monomarentalidad, jóvenes con trayectorias, bueno, tenemos un poco de todo, pero el espectro de las edades es súper amplio.
Sí. Yo te quería preguntar, Bea, ¿qué habéis hecho en esta primera edición? O sea, ¿qué actividades, qué tipo de ayudas habéis conseguido con esta primera edición?
Sí, mira, pues los contenidos, como te decía antes, son contenidos teórico-prácticos, es decir, es una formación polivalente que tiene unos contenidos teóricos que están en torno a más técnicos, en torno a los tres ámbitos que trabajamos más, que es la gestión de residuos, la limpieza y el almacenamiento y logística, y otros contenidos más transversales, que son pues el trabajo en equipo, la gestión emocional, el autoconocimiento, la igualdad de oportunidades, en fin, un montón de cosas que consideramos que son muy interesantes trabajar con ellos. Y luego una parte práctica también muy importante, que es como pues eso, como una simulación de un empleo normalizado, pero en un entorno un poco más protegido y con un acompañamiento a las personas, ¿no? Y en este caso, pues como te decía, el acompañamiento, uno de los acompañamientos que hemos hecho así más importantes ha sido lo relacionado con la regularización, ¿eh? Que considerábamos que teníamos una situación en nuestro territorio muy complicada con este tema. Había muchas personas que estaban muy perdidas y bueno, pues nos ha tocado ponernos las pilas y ponernos en el tema jurídico, de asesoría jurídica y bueno, pues ha sido un tema importante.
Sí, eso. Gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de contar con voluntariado. Hemos contado con un voluntariado profesionalizado en el área del derecho, y claro, eso nos ha permitido contar con personas allí en la casa, ¿no? Que nos nos ha ayudado muchísimo a este asesoramiento, y además también hemos sido capaces de coordinarnos aquí en Villarreal pues con otras entidades como Cáritas y Juventud Antoniana, que hemos intentado tejer una red para que efectivamente todo ese voluntariado, y un voluntariado, como digo, especializado en derecho, abogados y abogadas, que pudieran estar ahí de soporte jurídico para todo esto. Ha sido muy importante. Está siendo, vamos, sí, aún no hemos acabado, sí, sí, pero ya estamos en la recta final.
Yo le quería preguntar a Marcela, que es la que lo ha vivido más desde dentro, ¿qué habilidades son las que más se trabajan en el curso?
Uf, mira, pues un montón de habilidades, te digo. Lo primero es que la variedad de cosas que podemos aprender, que no son como muy conocidas, digamos, que a nivel de experiencia. Por ejemplo, en mi campo, yo siento, y le decía también a Bea cuando venía, es importante que todo esto nos dé la oportunidad también de aprender, enriquecernos y construirnos, ¿no? Porque desde mi ámbito, por ejemplo, laboral, personal, en mi país, yo no hacía nada de lo que tenía que ver con lo que aprendí en la fundación. Entonces, aprender un poco de logística, de picking y packing, de cómo se manejan los residuos, cómo proceso los residuos, de poder dar otra vida, ¿cierto? No solamente a las cosas, sino también a las personas, de aprender maquinaria, aprender a restaurar muebles. Yo siento que eso, más allá de darme una experiencia, ¿verdad?, es enriquecedora para mi vida también. O sea, sea que yo no trabaje en ello cuando salga al mundo laboral, en realidad puedo sentirme útil, por ejemplo, en mi casa, de saber, hey, yo puedo arreglar un mueble, estoy en condiciones porque lo aprendí, porque lo sé. Y como ya tengo ese conocimiento, pues voy muchísimo más segura a una práctica laboral, voy mucho más segura a un trabajo, puedo decir con conocimiento de causa, yo sé hacer esto, pero no solamente porque lo aprendí en la teoría, sino que lo practiqué, ¿no? Esos ámbitos me parece que es importante también no dejarlos de lado, porque ayudan a que las personas se sientan más seguras al momento de salir al ámbito laboral, y que no solamente con esas capacidades pueda encontrar un trabajo, sino también con la capacidad de socializar que encuentra también en la fundación, que eso es muy importante. Uh-huh. Hay muchísimas personas como yo, tal vez, que no solamente que se les dificulte socializar, sino que la comunicación es diferente, ¿verdad?
Sí, exacto.
Y aparte de que la comunicación sea diferente, el desarrollo en este país es tal vez muy distinto al desarrollo de otros países. Uh-huh. Entonces, de una u otra manera, la fundación nos ayuda a centrarnos en acompañarnos socialmente para vincularnos a esta sociedad, y que al momento de que podamos emplearnos o salir al mercado laboral, nos sintamos más seguros, no solamente en competencias, sino personalmente también.
Me habéis comentado que está puesta en marcha la segunda edición. ¿Qué objetivos os marcáis en unos años?
En unos años, en unos años nos gustaría seguir creciendo sobre todo en tener más posibilidades de desarrollar más perfiles profesionales y que podamos responder a las necesidades que tiene, ¿no?, que tenemos como sociedad. El tema de los cuidados es algo que tenemos que trabajar muchísimo y crear profesionales para que puedan hacer efectivamente una labor del cuidado de personas mayores, en este caso, ¿no? El tema medioambiental, todavía tenemos muchas cosas que desarrollar. Entonces, pues bueno, nos gustaría crecer tanto como fundación para ayudar a todas aquellas personas que entiendan que necesitan este apoyo, ¿no?, profesional y social, y también efectivamente en la empresa de inserción, pues para seguir creando puestos de trabajo, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que esa visión nos gustaría tener, ser un referente en la inserción laboral de las personas.
Si le queréis enviar algún mensaje a alguien que se esté pensando, oye, quiero entrar a la fundación, ¿cómo tengo que hacerlo?
Bueno, pues yo voy ahí a entrar a decirles que importante no sentirnos desvalorizados, y tener muy claro que al momento de ser inmigrante no estás solo y no estamos solos, y en realidad podemos encontrarnos con muchas entidades que nos pueden ayudar y que nos pueden acompañar en el ejercicio de laboralmente formarnos o de socializar un poco más, de encontrarnos como más acompañados. Siento que las entidades que están dispuestas para ello, como Totsunitz en este momento, que es mi experiencia, están capacitadas para que te sientas acompañado y te sientas seguro. Entonces, creo que es importante también tener en cuenta que al momento de llegar a vivir una vida nueva, porque prácticamente es aprender de nuevo, ser conscientes y ser un poco más claros en que no se está solo y que se pueden encontrar entidades que pueden apoyarte y que pueden ayudarte a salir adelante, a formarte, a emplearte, a socializar también y a reinsertarte a la sociedad, claro.
Pues oye, muchas gracias a las tres por venir, por visibilizar y por contar esta experiencia que seguro que les va a servir a muchas personas.
Yo, si me dejas, también quería hacer un agradecimiento. Un agradecimiento, aparte del Ayuntamiento de Villarreal, ¿no?, a todas las entidades que, como decía Marcela, están colaborando en estos proyectos. Ya he dicho antes Cáritas, Juventud Antoniana y otras más que hay. Y también querría dar las gracias a entidades que nos están apoyando. Por ejemplo, a veces nos hace falta un ordenador. Pues Fundación Caja Castellón nos permite que tener un acceso para eso. Uh-huh. La Generalitat, que también está detrás para que todos estos itinerarios de los que habla Marcela estén ahí con propuestas de acompañamiento económico en subvenciones del Fondo Social Europeo. Es decir, que todo esto funciona porque hay una red y un tejido de uh-huh. instituciones y de empresas que hacen posible que esto se desarrolle. Entonces quiero agradecer profundamente a todas estas instituciones por la labor que desempeñan y por el apoyo que nos dan a la Fundación.
Pues muy bien, muchas gracias a las tres por venir y sobre todo por ayudar a esas personas que lo necesiten. Gracias.
Gracias,
gracias a vosotros
por acogernos.
Bueno, pues de la mà de Pérez i la gent de Tots Units hem conegut un poc la seva feina i com s'esforcen per ajudar. Totes les setmanes, tots els dies, ve gent així que s'esforça per ajudar als demés. O sea, que està clar que les demés necessiten ajuda. Serenfit ens porta la part esportiva, sí, en esta edició de Vila-real Connecta, el treball que se fa, bueno, pues en altres aspectes que no siga el Vila-real Club de Futbol. I avui tenim una gent que per a nosaltres són molt especials i que avui ens han comunicat que són campions. Rullo, què tal?
De l'autonòmic, Javi, bona esprada, la gent de Tritons.
Pues escoltem amb Serenfit a la gent de Tritons.
Bon dia, Víctor. Des de Tritons Villarreal Natació Adaptada volem informar-vos de que aquest cap de setmana s'ha disputat a la ciutat de Castelló el campionat autonòmic de natació adaptada per a persones amb discapacitat intel·lectual i el nostre equip va assolir la primera posició, hem sigut campions autonòmics en categoria conjunta sumant la puntuació de tots els xics i xiques que han participat. Des del club han participat en una vintena d'esportistes, tres tècnics durant les dues jornades que han tingut lloc a la piscina de la Salera, piscina llarga de 50 metres, i bueno, destacar pues, l'esperit de tot l'equip durant el cap de setmana, les marques personals que s'han assolit. Han guanyat dels quatre relleus que s'han disputat, han guanyat tres i en un han quedat de segons, a molt poc de la primera plaça. Bueno, pues per al club ha sigut un cap de setmana intens, com tots els que tenim quan sortim de competició pel número d'esportistes que participen i que de vegades després coincidixen molts i es fa una tasca pues important. Per a poder estar amb tots i bueno, pues també molt, molt contents per aquest èxit, no? de proclamar-nos campions autonòmics, perquè és la primera volta que el club ho aconsegueix. Havíem assolit diversos subcampionats de la Comunitat Valenciana, però esta és la primera volta que el club guanya el campionat autonòmic. I no, res, pues molt contents per la tasca que s'està portant a terme des del club. Molt contents també per els xicuelos, no? Perquè això és fruit del seu treball i dels seus esforços. I no res, pues ja es queda poquet per a tancar lo que és la temporada. Tindrem el proper 12 de juliol el trofeu que organitzem així a Villarreal, la piscina de l'Ermita, en la seva cinquena edició. I a final de mes, l'últim cap de setmana de juliol, estarem disputant el campionat d'Espanya també en guany a la ciutat de Castelló, també de campionat d'Espanya absolut de clubs. I no res, en aquestes dues properes cites, pues, animar-vos, no?, o animar a tota aquella gent que vulgui conèixer el que fem i i veure els nostres esportistes en acció i veure com una competició d'entrenació adaptada en gent de nivell pues, que s'apropa tant al terme del proper dia 12 de juliol com l'últim cada setmana de juliol a la piscina de Salera a Castelló. Gràcies.
Serem Fit ens porta l'actualitat esportiva a Villarreal Conecta. Serem Fit es tu marca para mejorar el agarre haciendo tu deporte favorito. Cross training, escalada, halterofilia o calistenia. Serenfit pone a tu disposición el magnesio plus 43 tanto en polvo como en bloque, ofreciéndote diferentes tipos de envase para satisfacer tus preferencias. Serenfit, tu marca de magnesio y accesorios deportivos. Visita serenfit.shop.
M'alegre per la gent de Tritons, un dels clubs que més creix, millor treballa per a la natació adaptada de tota aquella gent que necessita. Hombre, senyor Madrigal, me ve al pèl, eh? Mira, este palo, com teu que estan els palos, pues, claro, qualsevol cosa que ells, pots opinar.
Segur que coneguent-lo a vostè no és casualitat, ja l'haurà encarçat conforme toque.
Sí, però que està bé que la gent de Tritons siga campions i tal, no? És una tasca en este poble que venia de... Claro, és un... I va venir un dia i mos va dir, Matos primer era un grupet, ara ja se me'n va de les mans perquè, claro, n'hi ha molta gent que vol nadar i que te hi sabia ahí, no?
Bueno, jo crec que tant Martín com Marta estan fent un treball fantàstic. Tritons, jo crec que és un club de referència de natació adaptada ja a tots els nivells. Nosaltres estem orgullosos de que estigui en Villarreal, intentarem sempre facilitar-li tot el que puguem perquè són d'aquesta gent que creu en el que fa i que mereix la pena. I ahí ens trobaran segur, no? Perquè jo crec que la nostra funció és canalitzar tota aquesta energia que tenen i ajudar-los en tot el possible.
I què important és per a aquests xavals, eh?
Va, brutal. Vam fer la recepció fa poc quan van ser campions d'Espanya en l'Ajuntament, en el Saló de Plens, en l'alcalde, i la veritat és que només que veure les ganes que posen, la seva lluita constant en millorar, jo crec que val la pena només per ells, és un orgull.
Sí, jo sempre ho dic, jo he viscut molt de prop en l'equip Edi del Villarreal, que ara n'és almenys 20, i sempre ho dic, és la pel·lícula Campeones portada a la vida, no? Que la pel·lícula Campeones, jo una de les coses crec que millor a fer és donar aquesta visibilitat i ensenyar que era possible, perquè jo la tia vaig estar en els premis de 10 anys de la gent del Villarreal, la molta gent ja són de l'equip Edi, i, claro, jo venia una mare d'un dels xavals de l'equip Edi i em deia, és que pel meu fill és la seva vida. O sigui, entrenar tots els dies, preparar-se, se sent important, se sent part, no?
Nosaltres tenim la sort, no?, de que tenim també, no només Tritons, també tenim el bàsquet, tenim el voleibol. Jo crec que Villarreal això sempre ha sigut una ciutat, jo crec que diria innovadora, no? Perquè vostè me parla de campeones, però jo crec que aquesta gent ja, inclús abans de campeones, ja estaven treballant. El que sí que és cert que hi ha visibilitat, no?, que ha donat una pel·lícula com aquella, jo crec que encara posa més en valor tot el treball que s'ha fet durant anys per un col·lectiu que realment feia falta de l'Ist Espai.
Jo, ara que mos fem grans, ara dia, fa no sé quants anys que van votar, no dic majors, grans, i ara que ara, claro, abans tota aquesta gent s'amagava, no? No se visibilitzava, era com dir, sí, estan ahí, però millor... Claro, esa batalla guanyada de dir no, sí. Estan ahí, són igual, mereixen el mateix reconeixement, mereixen estar ahí, claro. Mereixen esa repercussió.
Jo crec que és fonamental, no? És una de les evolucions més lògiques per un costat, no? Perquè evidentment, com vostè diu, no? Però que és cert que fa molts anys, no? Quan una persona tenia algun problema de discapacitat, pues intentava amagar-se-li, sí. I si no amagar-la, si almenys... no visualitzar-la massa.
Sí, o no integrar-la. No integrar-la. Sí, no integrar-la.
I avui en dia està més que demostrat i bueno, puc donar fe d'això perquè convisc en ells, en totes les competicions i tal, la normalització d'una cosa que de per si ja és normal, no? Que es tenen discapacitats fent esport, és una de les coses que jo crec que més d'orgull a una societat que ha evolucionat ens té que omplir, no? Jo crec que la tasca que fan ells també i el que te retorna la gent en aquestes dificultats, no? En aquestes discapacitats, el que ens retorna a la societat és molt més gran de lo que allò que podem donar-li nosaltres a ells.
Mira, l'altre dia va estar Pérez al mercat, Pérez, arrima't així, a preguntar-li les dos noves tendes de verduleries, el tema de les tomaques, no?
Sí, és de veres.
I? Estaven contents, no?
Sí, molt contents, sí, sí.
Explica-li al regidor, què te van contar? Sí.
Home, me van contar que van a comprar, que
aunque el preu siga un poquet més car, que la qualitat és millor i que hi ha que ajudar tot, sobretot als puestos.
Bueno, això va ser una idea que vau intentar. Com està el mercat i com està el centre? Perquè crec que una de les iniciatives per les que estem portat així és impulsem el comerç de Vila-real cap al futur. Crec que tenim unes jornades este cap de setmana, si no recorde mal, que comencen el dijous.
El dijous, no. Te conto una miqueta. Nosaltres fa un any, aproximadament, dins de tot el debat que van tindre en el tema dels vilabons, en la gent del Covid i tal, perquè vostè sap que, ho hem dit públicament, que nosaltres fa un temps pues, el tema dels bons comercials que s'inicien precisament el dia 18 no el teníem molt clar, per això van fer algunes reunions i es van mostrar una realitat que, bueno, jo crec que el polític el que ha de fer és escoltar i ha de prendre moltes voltes. Evidentment nosaltres ni sabem de tot ni tenim una vareta màgica per acertar totes les decisions. I l'alcalde en campanya electoral va dir públicament en una tertúlia i inclús en un debat que ell no era partidari dels bons comercials. Jo crec que això se va malinterpretar una miqueta, però és cert que no era la nostra línia principal, però després de reunions amb els membres d'UCOBI ens van fer algunes reflexions, jo crec que molt interessants, perquè els bons comercials, que són una ajuda paliativa al comerç, no només tenen la part econòmica, que és el que nosaltres pensàvem i creiem. N'hi ha una part també de donar a conèixer el comerç, n'hi ha una part també de fidelització del client, n'hi ha una sèrie d'avantatges que nosaltres, una vegada ens van explicar, vam apostar per fer-ho. Però una de les coses que jo vaig parlar és dir, vale, jo estic d'acord en rectificar i en millorar esta part, però a canvi també vaig demanar que s'implicaren i que ens implicarem tots junts en fer un pla director del comerç. Per què? Perquè el pla director que teníem és de l'any 2001. Si vostè tira un poc la vista enrere, o sea, fa més de 20 anys, fa 25 anys d'aquell pla director. Un pla director on no hi havia internet. Jo me connectava a internet des del mòdem de ma casa en un telèfon.
Sí, que sonava.
Se recorda d'allò. Estaves 4 minuts per a connectar. Bueno, aquell era el internet que existia en aquell moment. No hi havia ordenadors en la butxaca, com tenint tots un mòbil, no estava la venda online, no hi havia moltíssimes coses que avui la realitat ens ha portat allò. Què ocorris? Que dins d'aquest treball del pla director, quan li dic, és un pla director que vam iniciar fa un any, perquè tot això té un procés d'auditar, de fer taules de treball, de fer enquestes de consumidors, de fer enquestes de comerç, tot el treball que hem fet. Ara, aquests dijous, anem a presentar les línies de treball i les línies un poc fonamentals d'aquest pla director, que la nostra idea és presentar-lo només passi l'estiu. Però sí, volem mostrar un poc tot el treball que hem fet, el bruto. Si fos una enquesta electoral, que això que li agrada tant a vostès, als mitjans de comunicació, ara estaríem en el brut d'aquesta enquesta i ara entrarem a la cuina.
Vale, heu consultat a tots, més o menys sabeu el que falta, el que necessitarien, el que vosaltres faríeu, i ara aneu a afinar-ho.
I ara anem a cuinar tots aquests datos que tenim per a treure un document que serà la fulla de ruta, o volem que siga la fulla de ruta del comerç, on ja estarà implementat tot el tema de noves tecnologies, d'intel·ligència artificial, de nous consumidors, de nou urbanisme, tot allò que no estava en aquest pla del 2001, hem d'incorporar-lo ara. I el dijous, aquest dijous a les 2, i convide a tot el comerç local que vulgui estar allí a partir de les 2, ho hem fet en aquest horari perquè és quan els comerços poden anar lògicament. No només el comerç, l'hostaleria, tota la gent que vulgui arrimar-se, pues, obrirem esta taula, esta informació, que jo crec que va ser molt útil i que ha de marcar un poc el que és el comerç en els pròxims anys, perquè respecte a les noves tecnologies i sobretot al naixement de la IA, que això la IA va a generar una nova forma d'entendre les coses, ja li ho dic, en els anys, jo estic dient, quan la gent em pregunta, que el creixement de la IA no va ser una cosa lineal, sinó exponencial. Aquí que no se pose les piles el primer any, el segon any, si el primer any val 1, el segon any no valdrà 2, valdrà 3. Però és que el tercer any valdrà 6. Exponencialment el creixement serà diferent. De manera que, si no ens posen les piles des del principi, segurament ja no podrem alcançar aquells que se les posen. I en tot aquest treball, crec que és el que estem treballant, hi haurà casos pràctics, a més en gent de Vila-real, en la que hem treballat, de com implementar la IA en comerç local, algunes cosetes, perquè volíem mostrar-ho. Hi haurà una xarra que jo crec molt interessant, a càrrec de José Manuel Plaza, que és un dels majors experts de IA en Espanya en aquests moments, i en casos pràctics de gent de Vila-real, perquè la gent quan hem fet alguna cosa d'estes i li hem mostrat models d'èxit, diuen, sí, però això és en Barcelona, no? Això és en Madrid. No, no, estos dos són models de Villarreal.
O sigui, pots trobar dos models de Villarreal, dos comerços de Villarreal, heu estat treballant en ells, us heu, diguem, ajudat a que implementen la IA i ara teniu el que ha passat.
La base de la IA.
La base de la IA. I ara,
mostrem les avantatges que poden aconseguir en la implementació, per exemple, en este cas, de la IA.
Sí, jo estava pensant, bueno, claro, és que salvar el soldado Ryan, que és el comerç, és un munt fotut, eh? O sigui, o és el que ens pensem, perquè tots ja ens hem acomodat a l'altre i ja pensem que aquesta és una via...
No, mira, el problema del comerç, com tot, no? No sé, un problema de Villarreal, és un problema general, en Castelló, en Borriana, en Almassora, parla de l'entorn, no? Però si te'n vas a les grans ciutats passa el mateix. Al final nosaltres, Villarreal sou una ciutat, jo crec que ha tingut capacitat d'innovar, capacitat de resiliència i d'adaptació, i jo crec que esta volta serà el mateix. Jo crec que Villarreal tindrà la capacitat necessària per adaptar-se a esta nova època, a estos nous consumidors. Pense vostè, jo tinc un fill de 7 anys que se va incorporar al mercat comercial en breu i parla un idioma totalment diferent del meu. Si no són capaços de parlar el seu idioma, serà molt difícil portar-lo al nostre teixit. Però estic segur que la gent de Villarreal té aquesta capacitat, aquesta resiliència i aquestes ganes de poder-ho fer.
Ja, però no és fàcil, és canviar totalment l'estructura, la idea, el que ara tenim, no?
No, no, no seriament. Jo crec que precisament la resiliència és això, és la capacitat d'adaptar-se, no de transformar, és a dir... n'hi ha una part de transformació que evidentment s'ha de tindre, però també n'hi ha moltes coses que ja ens valen. El més important en aquest cas és pegar el primer. Jo crec que hem de situar-nos, Villarreal ha de situar-se com un referent de la implementació. Tenim un avantatge, ho comentava avui en algun company, en el fet de que nosaltres vam començar fa un any. N'hi ha gent que ha començat ara a dir, vaig a fer un pla comercial. Nosaltres el vam començar, el vam anunciar i vam començar a treballar fa un any, i aquest avantatge, jo crec que, com li he dit, és exponencial. Si som capaços d'implementar allò que ja tenim treballat, crec que ens pot situar, soc optimista, però crec que ens pot situar en una pole position a l'hora de mantenir aquest teixit i ser una referència comarcal, de serveis, i jo crec que podem ser-ho.
Recuperar el centre, per exemple, que era el nucli dur i el cor del comerç de Villarreal, i ara mateix és un centre que està tocat.
Bueno, això ens passa, com li dic, en totes les ciutats. Pareix que el centre estigui patint més. Jo crec que patís més per un tema numèric, és a dir, el percentatge de tendes que tanquen en el centre i les que tanquen en les perifèries segurament no serà molt diferent. El que passa que en el centre n'hi ha més tendes i, lògicament, si tanquen una de cada tres, pues, lògicament, això transformat al centre són prou tendes, no? També és cert que les tendes de barri d'alguna manera són ja tendes estructurades per a gent del barri, gent de servei curt, de dir, vaig al fornet o vaig a la tendeta, tal. Els centres tenen una altra vocació, però és cert que hem de recuperar el centre no només a nivell comercial, també a nivell urbanístic, tenim que millorar algunes coses, el paisatgístic, n'hi ha moltes coses i tot això està reflectit dins
del
pla de director. També els flujos de gent, que són importantíssims. A vegades comentava en l'alcalde alguns dies, no? Nosaltres vivim allà prop del Madrigal, en la part de Madrigal, i quasi ens costa menys arribar a la Salera, per dir-li un nom concret, que arribar al centre. Són flujos de gent que hem de millorar, no? Aparcament, circulació, moltes cosetes.
Ara que diu aparcament, és impossible recuperar l'aparcament que hi ha baix de la biblioteca?
No,
o sea, això és una de les coses, este poble no pot tenir això així, no?
No és impossible. Lo que pasa es que tot en la vida pues n'hi ha que treballar-ho. Mire, nosaltres ara acabem de guanyar una sentència del Botanical Duc, que ens demanaven 6 milions d'euros i anem a pagar un, des que ja de fet ja el tenim adelantat, i hem recuperat 5 milions d'euros. Però és que anar recuperant cada cosa d'aquestes que ens ha costat, portem 15 anys i continuem, no? Aquell és un de les herències envenenades que encara tenim. Tenim allí una cosa que no es va fer bé, una cosa que va afectar a moltíssima gent i a una constructora. Hem de negociar en ells, hem d'arribar a acords i hem d'intentar recuperar això.
Recuperar, claro, és que és...
Recuperar, trobar algú que sigui capaç d'explotar-ho també.
Claro, o sea, que ho arregle, que ho acabe i que ho explote
Y no es fácil, ¿eh?, trobar una empresa que tenga ganas de arriscarse y se pone. Entonces tienen que buscar fórmulas mixtas, tienen que cambiar todo ello.
Lo que no puedo hacer es que estiga como está. Lo que no puedo hacer es que tengas ahí un parking que te oxigenaría. Ahora que ahí tenemos el parking de baix del Jaume, que ahí aparca mucha gente, pero da igual, le podías decir... Al menos es por eso que nos interesa, ¿no?, a los constructores, decir, bueno, mientras no n'hi hagi una necesidad absoluta ahí...
Yo creo que necesidad n'hi ha. Lo que pasa es que también es cierto que la gente... en Villarreal, como hemos puesto, ¿no?, pues tenim, yo inclús agafem el coche para arribar a la puerta de casa, ¿no? Y cuando estás a dos cantones, pues faig que siga llarg. Ahí Matisse, yo estaba en Valencia, vaig ser tío, desde así pues bueno, me congratule.
Sí, para congratularse.
Vaig ser tío ahí, vaig a aparcar prop de l'hospital i prop de l'hospital eren 5 minuts caminant. És que qualsevol aparcament que estiga así al costat, el Jaume que vostè diu està 3 minuts caminant.
Sí, però no entenc que tinguem aquesta obra ahí. Sí, o sea, la foto
són
és...
Però són dos coses... Són dos
la foto coses... és terrorífica. La... Tu passes per ahí, les dos paisans dice parking, és això per un... una ciutat com esta no és,
mateix
no és temps, perdonable.
Però al mateix temps, Javi, la gent, encara que tinguem això, voldria més aparcament. I jo crec que també se pot fer. Creiem que se pot fer, en tot això està també ara que l'alcalde també té les competències... en urbanisme temporalment també estan mirant-lo i tal i veu alternatives que es poden fer i jo crec que ha de ser una de les coses. Van fer un pla a final de legislatura passada que va obrir la zona d'aparcament temporal de la Huerta de Pintor Gimeno Barón, del carrer Vázquez de Mella, vam obrir al costat del Angelina Bat una altra zona d'aparcament. Hem anat fent cosetes però hem de millorar algunes més. Jo crec que això és la clau de trobar aquests espais xicotets però que te donen en seguida 15, 20 cotxes, 30 cotxes, que pel centre és moltíssim.
Sí, perquè ara mateix és complicat aparcar així. Sí, ara, si vostè vol vindre al centre,
clar,
a no ser que aparqués al pàrquing de la plaça, jo bueno, diria que és una utopia quasi.
Sí, hem de treballar això i jo crec que se pot aconseguir. Se pot aconseguir en treball, lògicament, però se pot aconseguir.
La teva va estar així, l'alcalde de Villarreal, va parlar d'aixos casos que tenen pendents i que encara podrien suposar més diners o menys diners, és juís, dic jo, per totes les sentències. Dins d'este moment en el que estem en la ciutat de Villarreal, el cavall de batalla més important que n'hi ha, quin és?
Bueno, jo crec que el cavall de batalla més gran és el que portem fent durant 15 anys, és lluitar cada euro dels ciutadans de Villarreal. És a dir, nosaltres, entre el préstec de 20 milions d'euros que han sigut 29 en interessos i els 40 milions d'euros que hem pagat en sentències urbanístiques, pues hem baixat l'endeutament del 72% quan vam arribar a baix del 30% actualment. Però, sobretot, el més important no és que han pagat aquestes quanties, és que el que ens demanaven era molt més. O sigui, Villarreal podia haver pagat quasi el triple de lo que ha pagat en sentències urbanístiques si no haguem lluitat i no haguera lluitat personalment, que a més és una cosa que jo sí que li vull reconèixer a l'alcalde, perquè ha sigut ell a vegades fent inclús d'abogat de l'Ajuntament de Villarreal, pues evidentment ha lluitat cada euro, cada sentència, ha anat fins a les conseqüències que ha pogut moltes vegades, inclús a límits de jo crec que de defensar lo del poble primer, que ens ha fet que de pagar, pues això, pues pagar 120 milions d'euros a pagar 70. I jo crec que això és el principal batalla que tenim, és el principal cavall de batalla que tenim, és el que tenim que continuar treballant. Tenim dos o tres cosetes ahí, però jo crec que en la mateixa línia que hem portat fins ara anem a lluitar per cada euro de la gent de Villarreal en el tema urbanístic, sense dubte.
Quin dia tindrà Villarreal la sensació de que ja no deu res?
Bueno, pues ara tenim un 30% de deuda. Vostè imagines el que era arribar a l'Ajuntament en el 72 quan vam arribar. Ara estem tranquils, ara si vinguera alguna ciutat europea, moltes vegades ens pregunten per què no heu optat a ciutats europees? Pues perquè n'hi havia que pagar una part. Les ciutats europees no venen al 100%. Si jo faig un projecte de 10 milions d'euros i he de pagar un 40%, he de pagar 4 milions d'euros. Si tinc un endeutament del 72%, no puc. Perquè això vol dir que passa el 75 i per tant... m'intervenen a l'Ajuntament, tenim que despedir funcionaris, tenim que fer un pla econòmic financer, tenim que fer una sèrie de coses. Ara, actualment, en aquesta reducció de deute que portem després de 15 anys, estem en condicions de si hi ha alguna cosa interessant o que puguem tirar endavant i que valga la pena poder-ho fer. Però tenim que estudiar-ho molt bé, o sigui, no anar a lo loco, perquè han costat molt. Ara estem en uns números que crec que ja estem en una ciutat raonable. tendré un 20% de deuda, pues Sagrada tendré cero, contaré en Honda, contaré en Oropesa, contaré en Alcora, contaré en moltes poblacions, però la realitat és la que tenim. Però jo sóc optimista en això. Jo vull llançar un missatge de tranquil·litat també en aquest sentit, de dir, anem a continuar treballant per cada euro de la gent de Vila-real, però no estem com estàvem, estem millor.
Els 7,7 milions que falten per pagar i que se'ls exigís pagar ja després d'haver pagat 1,7, era, recordar la xifra, d'aquestes factures que estan pendents, això com està?
Pues van fer un primer pago de 1 milió i pico, que va ser.
Sí, creo que 1,7, no?
1,7, per ahí estem. I el dia 9 van entrar en les partides ja els diners i ara estan fent els conjunts comptables pa pagar-los. Suposo que l'alcalde va donar una data, jo me vaig a remitir a ella, que és abans de l'1 d'agost tindreu pagat i liquidat.
A tots.
Això és el que va dir l'alcalde, que abans del mes d'agost, bueno, jo confio en que siga així, en que va treballar en aquesta línia. Una altra cosa és que n'hi hagi alguna factura puntual que per algun motiu puga quedar-se, però vamos, lo que és el gros i tot clar, pues això és la data que va donar l'alcalde i jo confio plenament.
A la piscina va la gent o no va?
Moltíssima. A pesar de les previsions agoreres d'alguns, la piscina va tindre la primera setmana 2.500 entrades.
Molt bé.
Això està molt bé.
Bueno, la primera setmana té trampa. Van comptar els que anaven al campionat o no?
No. Això és, el campionat no està obert. El campionat
era tancat.
No estava obert. Ja
comptabilitzem els de pago.
Des del dilluns, des del dia 1, si no recordo mal, la primera setmana. Ahí van tindre 2.500 entrades, no? A partir d'ahí, jo dic, bueno, anem a veure com funciona. La segona setmana ha anat més o menys igual. Això vol dir que hi ha una línia prou clara i jo entenc que a partir de que acaben els xiquets classe, que serà a partir del 22-23, no sé com cau el dilluns...
Dimarts crec que és 23.
Dimarts és 23. Pues a partir del 23, que els xiquets ja no aniran a classe, suposo que ja incrementarem també l'afluència pel matí, ja vindran més famílies a passar el dia, hem arreglat la zona del pínic una miqueta, en la primera fase, l'any que ve volem fer una altra, però jo crec que hem millorat un poc les instal·lacions i contents perquè, evidentment, jo crec que quan van pujar els preus no és ninguna cosa descabellar. Estem a preus competitius respecte a lo que posen en la província i crec que tenim millor servei.
Això de la zona del pícnic és potser de les zones més utilitzades de Vila-real. Aquesta zona on hi ha taules i caires d'aquella pedra, que això té més edats, més anys que jo.
Jo li parlava les de dins de la piscina.
Ah, les de dins. Jo li parlo de les de dalt.
Sí, vostè va parlar del termet, del nostre termet.
El pàrquing que van fer allí, el parc que van fer allí, sí. Per xevals i tal. I potser un dels llocs més utilitzats d'esta ciutat.
Segur, segur. És que jo li vaig a posar una anècdota. Vostè ho ha dit alguna vegada, jo vaig vindre així en 8 anyets. Venia de València i recordo la primera excursió que va fer la meva germana, que és un any, vostè va estudiar en ella.
Sí, sí, del meu quinte, de la meva classe. Sí, sí,
un
sí,
any
sí.
Més major que jo, any i mig.
No fa falta que digues l'edat, però sí.
Sí, però en això és suficient. I la primera excursió que va fer des de València, jo me recordo perfectament que va ser al paratge de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real.
Sí.
I van vindre així a passar el dia. Van vindre així a passar el dia. O sigui, la gent de fora, quan ve així i veu el que tenim, al·lucina. I la gent de Vila-real, lògicament, també. Jo crec que tenim un paratge, vamos, espectacular, meravellós, fantàstic, totes les condicions que li puguem posar, tots els qualificatius positius que li puguem donar, hem de pegar-li una espendeta i també, com tot, té un desgast, hem d'anar fent, hem vist algunes conductes que no ens agraden, pues la dia vaig veure un xiquet en un patinet baixant les escales, després trenquen les escales i estan malament. Però
no, el problema és que després te trenquen les escales, cauen per l'escala i te toca pagar.
Bueno, però hem d'estar pendent i intentar arreglar les coses que no estan bé, però el paratge de la Mare de Gràcia jo crec que és una meravella que té Vila-real, és el nostre pulmó verd en diferència i vamos.
Sí, per això li dia, no? És veritat que potenciar-lo, ampliar-lo, tenir un autobús que te puja a la porta de la piscina, tens una piscina, claro, és que ho fiques molt fàcil.
Bueno, pues en fàcil perquè pensem que les coses tenen que estar a l'abast de la gent i crec que és el que toca. També hi ha moltes proves esportives que es fan, anem a pujar algunes activitats del Servei Municipal d'Esport, d'activitats d'estiu, les anem a pujar a l'ermita. Bueno, jo crec que va quedar un estiu arreglat.
Molt bé, senyor Madrigal, pues m'alegre que ens visiten i contes aquestes coses. Jo, lo del centre, bueno, dijous estarem expectant a veure quin és el pla jo, que heu preparat, a veure què és el que feu per a que les tendes... La gent és receptiva, o sigui, la gent de les tendes de Vila-real, quan explica tot això, te diu, vale, sí, però a mi dona'm diners que jo no sé...
Bueno, la gent té que combinar. Nosaltres tenim que tenir un pla director que tinga mesures a curt, a mig i a llarg. y cada uno tiene unas expectativas y una forma de ver sus negocios. Yo comentaba también, os lo mandéis una persona que tiene 30 años y tiene una trayectoria per davant, que uno que tiene casi 60 y este ya puede jubilarse. Pero al final también es un valor afegir que tú vas a ser al tu negocio para un posible traspaso o para una transferencia a la tua familiar o a tus amigos o a quien puedes traspasar el tu negocio. Es posarlo en valor.
¿Cuántas tendes n'hi han a Vila-real? Si tienen que hacer un estudio, si n'hi ha más o menos.
Pues los últimos cálculos que van a hacer, si no recuerdo mal, le parlo de negocios, porque ahí también entraba todo el tema de serveis y tal, estaba alrededor de 1000 y pico, casi 2000 negocis de comerç i serveis en Vila-real.
Però hi ha serveis entre restaurants, bars...
No, l'hostaleria a part.
Hostaleria
parlem també de peluqueries...
Peluqueries, vale, sí, sí.
Aquestes coses.
Sí, és el futur, no? Cada vegada hi ha més fruteries, cada vegada hi ha menys panaderies, cada vegada hi ha més peluqueries... Bueno, també va en el temps, no? Suposo, en lo que fa negoci, en lo que no.
Crec que són flujos al final, no? Tot va evolucionant i tot va creixent i noves tendències i la gent evidentment el que vol és experiència. La gent no se conforma en anar a tallar-se el pèl. Vol que anar a tallar-se el pèl siga una experiència.
Sí, però per exemple van a tancar quasi tots els forns de pa que tenim en aquesta ciutat, jo diria en Espanya, i la gent vol bon pa i si tanquen tots no va haver bon pa.
Bueno, però sí que n'hi ha gent i jo li puc dir, perquè vaig a un d'ells, no vaig a fer publicitat així.
No, puc dir-lo. Quants forns queden a Vila-real? Tal Boixo?
No, queden alguns i sobretot comencen a haver gent que s'especialitza.
En pa.
En pa. Entonces la gent se desplaça a comprar pa bo. És dir, això és una realitat també. Sí, gent que el dia a dia pues, va al súper o compra al súper, però també hi ha gent ja que comença a valorar el pa com a tal. Llavors, la part artesanal i la producció bona de pa en massa madre, ben treballada, en diferents tipus de pa, pas integrals de qualitat, tot allò, jo crec que també està ressorgint i la gent no li importa pagar. És el que parlàvem, jo crec que ho vaig parlar amb vostè, que si la gent és capaç de pagar per una cervesa 3 euros, no és perquè el preu de la cervesa valga 3 euros, és que darrere d'aquests 3 euros està un bon servei del cambrer, una copa que està xelada, una taula,
l'ambient, l'ambient,
és tota l'experiència, no? Entonces, és el valor i el preu no sempre és igual. Pues això és el mateix, no? El valor del pa no és el preu del pa. El preu del pa està ahí, però el valor també és l'experiència de menjar aquest pa, diferent, el buscat, el acompanyar-lo en un bon embotí del mercat central.
No res, que muntarem una panaderia.
Bueno, que sí, i una carnisseria, que estem buscant. Jo, cada vegada que vinc així, reivindique a veure si algú ens ajuda a trobar aquesta carnisseria al mercat central.
Ah, en el mercat central que no teniu carnisseria.
No tenim carnisseria.
Teniu ja fruteries.
Tenim fruteries, tenim pescateries, tenim fruits secs, tenim torrons, tenim charcuteria i vins, tenim un bar que funciona molt bé. I es
no,
falta...
El bar sí que es funciona bé. Aquest sí. Cap de setmana crec que tenen actuació.
El passat, però al final crec que van tindre que aflaçar-la.
Ah, sí?
Sí, tenien també...
I vos falta una
carnisseria. Que vaig loco buscant una carnisseria. Algun dia la trobaré, segur. Però bueno, hem inclús buscat en els gremis de carnissers de València i d'Espanya i tal. I costa una miqueta, però bueno, ahí estem treballant.
Senyor Madrigal, gràcies per vindre. Cuides molt.
Moltes gràcies a vostès per donar-me l'oportunitat.
Pues són quasi les 2 de la vesprà, o sigui, que fem una pausa i canviem de terç.
Sabies que el mosquit tigre només necessita una gota d'aigua per a reproduir-se? En Vila-real, la teua col·laboració és la millor barrera. Recorda, al mosquit tigre ni aigua. Buida semanalment esplais d'estestos i espoals. Neteja canalons i mantén colorades les piscines. Evita qualsevol xicote d'embassament en jardins i terrasses. Protegir-nos és tasca de tots. És un missatge de la Regidoria de Serveis Públics de l'Ajuntament de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Quadis León Auto Vila-real estrenamos nuevas instalaciones. Nos encontrarás en Camila Travesa 28 en un espacio pensado para ti. Más exposición, mejor taller, mejor atención y un servicio postventa a la altura de lo que tu coche necesita. 3.000 metros cuadrados dedicados al vehículo nuevo y de ocasión. Y además, hasta el 30 de junio, por la compra de tu coche, te descontamos 500 euros. Ven a descubrir las nuevas instalaciones de Quadis León Auto Vila-real. Te esperamos.
Pues mira, Pérez, ya son les dos, ¿no?
Ya son les dos.
¿Qué yo diría,
massa,
eh?
Massa rapid.
Massa rapid. Avui com diem, han passat el dia en la gent de tots units i la seva tasca perquè puguen trobar una vida, un treball, una manera de fer les coses i créixer de manera individual i personal. I hem escoltat el regidor, bueno, de moltes coses, d'esports, del mercat, de comerç, el senyor Xus Madrigal, que ens ha parlat un poc de tot allò, no? D'aquest plan directori que han preparat per a intentar millorar i que la gent torni a comprar i torni a confiar en les nostres tendes i en els nostres comerços. Tu, Pérez, vas a comprar a la gent? No, vas a comprar als comerços. Tu compres molt per internet.
Per internet, sobretot.
Claro, és que va, tots som una nova generació que ha nascut en aquesta manera.
Sí.
Demà més?
Demà més.
Te pareix?
Me pareix molt bé.
Me quedo en Rubio jo.
Molt bé.
Del Mundial vols dir alguna cosa? Del Villarreal o...?
Home, ho juga a Espanya a les 6.
Sí, sí. Vas a veure Espanya?
Home, segurament, no?
Sí, n'hi ha. La gent queda per dinar o per sopar i per veure Espanya i aquestes coses.
Segurament.
Sí, se fan convoy. Juga contra Cabo Verde. Saps que juga a Logan Costa,
sí,
ahí, no?
Sí, sí, sí. Juga a Logan Costa.
Guanyarà Espanya.
Segurament.
A tu t'agrada el futbol, també?
A mi m'agrada el futbol.
O sigui, que te poden fitxar també de comentarista, vas per tot?
De tot.
Hòstia, què pareix? Les dos, fins així Villarreal connecta. Ara parlem de l'actualitat del Villarreal. El Villarreal ha anunciat que, el que ja vos vam explicar així, que està en obres, que aquestes obres van afectar un sector de la graderia i que quan ho tinguen més o menys clar quines són les zones que afecta, ho trasladaran perquè la gent que li afecte aquesta situació pugui tindre la millor solució possible. Tenen que fer nous accessos, tenen que fer nous vomitoris, tenen que fer una entrada des de la part del córner que dona des de la tribuna al fons nord i tot això va a restar cadires, però no patiu, perquè tots els que tingueu cadira, cadira tindreu. O sigui, al que li furten la cadira o li passi un vomitori pel mig, ahí no se va a poder sentar, però que li van a buscar lo més proper i lo que puga ser la millor solució possible. La qüestió és que entre unes coses i altres el camp se torna a quedar justet, eh? No crec que vagin a haver molts abonaments nous de cara al curs que ve. Si te volies fer soci, tu eres soci del Villarreal? Menos mal que acabes de dir soc soci, eh?
Soc soci.
Home, perquè si dius que no, a mi no m'interessa el futbol, així estàs pelat, eh? Vamos.
I estic en el fondo, ixe, però en l'altra part.
En l'altra part,
sí.
A la gent jove?
No,
tu eres jove. Tu eres...
no, però no estic ahí, no estic ahí.
Ah, no?
Estic en el fondo, però més tirant cap a l'altre costat.
Bueno, però ahí en escales noves, eh? No te toca.
No me toca.
Tu has vist les fotos i ja t'has vist
la
toca.
Sí, sí, no me toca.
O sea, la toca caire està en la foto.
Està. Ah, vale. Sí, està.
Pues això que has guanyat. Les dos i dos. Vinga, una pausa i anem.